també una amenaça per aquesta Espanya que s'han construït i que, per tant, mereixem seguir tenint vulnerada la nostra intimitat. Per tant, és absolutament imprescindible el que no s'ha produït. Transparència, assumpció de responsabilitats i garanties de no repetició.
És el president de la Generalitat, Pere Aragonès, advertint de nou al govern de Pedro Sánchez que la crisi del Catalan Gate no està resolta amb la destitució de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència. L'escàndol de l'espionatge ha planat al Parlament i també al Congrés dels Diputats, on s'han celebrat sessions de control a tots els governs. Aragonès creu que els motius per espiar-lo encara són vigents avui dia i que sortiran més casos en el futur, segons el vicepresident Puigneró. Per això, el govern manté l'exigència de responsabilitats polítiques. El Congrés crítiques a Sánchez per totes bandes. El PP i Ciutadans li retreuen que la dimissió és una cessió als independentistes, mentre que aquests partits la veuen del tot insuficient. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimecres, 11 de maig de 2022. Silence i Nissan arriben a un acord per reocupar part dels treballadors de l'antiga factoria. Marta Patricio.
El comitè d'empresa de Nissan prefereix parlar de preacord i avisa que l'entesa encara trigarà a oficialitzar-se. Avui centenars de treballadors de Nissan s'han manifestat per denunciar la lentitud del procés.
La Federació Catalana d'Esports d'Hivern aposta per una candidatura única per als Jocs d'hivern si l'Aragó no accepta el pacte amb el Comitè Olímpic Espanyol.
Des de la Federació demanen valentia al govern per impulsar una candidatura només catalana. Segons els responsables federatius, el Comitè Olímpic Internacional contemplaria amb bons ulls una candidatura espanyola.
Els ajuntaments de la demarcació de Barcelona estalviaran més de 10 milions d'euros en la factura elèctrica.
Serà a través d'un nou projecte de la Diputació dotat amb 70 milions d'euros i que ja ha rebut més de 70 sol·licituds per un import superior als 30 milions.
En cultura, dissabte torna la Nit dels Museus en una edició totalment presencial amb 233 activitats a 120 equipaments.
Això sí, des de Cultura no creuen que s'assoleixin els 30 milions de visitants del 2019. A partir de les 7 del vespre de dissabte, museus i espais culturals fan portes obertes i ofereixen activitats i visites guiades gratuïtes.
Pel que fa als esports, en bàsquet, el Joventut de Badalona vol ser cap de sèrie.
La penya rep avui l'Obradoiro per tancar una gran temporada a l'Olímpic. Els de Carles Durant volen assegurar-se el factor pista a favor de cara als play-offs pel títol de Lliga amb una nova victòria.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Per fer-ho, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà hi tenim Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Bon dia, el sol ja és protagonista de bona part del territori. Sí que hi ha alguna pinzellada d'algun núvol, però en conjunt tindrem una tarda de sol. També han d'arribar alguns núvols prims, però ja ho faran de cara al final del dia. D'altra banda, també cal destacar la temperatura, i és que ja és força alta. A hores d'ara cal destacar aquests 27 graus a l'Anglès, a la Selva. També tenim 27 en punts del Pla d'Urgell o a d'altres indrets, també de la Catalunya Central i de Pla de Lleida, aquí rondant entre els 25 i 26 graus, però ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. També cal destacar el vent, d'altra banda, que està bufant de component sud-est, quedarà una miqueta més reforçat cap al sector central del litoral. No ha de bufar molt vent, però sí que es deixarà notar. De cara a demà continuarem parlant d'un temps assolellat, sí que amb alguns núvols i amb una temperatura molt semblant a la d'avui, per tornar a pujar de cara a divendres. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Patricio i coordinant la Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, exigeix a Pedro Sánchez saber qui el va espiar i l'adverteix que la crisi no està resolta malgrat la destitució de la directora del CNI. El Catalan Gate ha planat sobre la sessió de control que s'ha fet al Parlament i ha generat moments de tensió. El vicepresident ha preguntat al cap de l'oposició, Salvador Illa, si va ser informat sobre aquest escàndol quan era ministre, cosa que Illa li ha retret. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El president Aragonès diu que la crisi de l'espionatge no està resolta amb el cessament de la directora del CNI i continua exigint explicacions, assumpció de responsabilitats i garantia que no s'hagi repetit, ja que per Aragonès els suposats motius per ser espiat continuen vigents avui.
Seguim defensant la independència de Catalunya. Seguim defensant el dret a l'autodeterminació. Defensem l'amnistia i ho defensarem sempre, vol dir que ara, segons la seva tesi, continuem sent també una amenaça per aquesta Espanya que s'han construït i que, per tant, mereixem seguir tenint vulnerada la nostra intimitat. Per tant, és absolutament imprescindible el que no s'ha produït. Transparència, assumpció de responsabilitats i garanties de no repetició. Fins que això no passi, ningú pot donar cap crisi ni per matisada ni per resolta.
El vicepresident Jordi Puigneró ha advertit que sortiran més casos i li ha fet una pregunta a Salvador Illa.
que el senyor Illa formava part d'aquest govern que ens ha espiat. I la pregunta que l'hauríem de fer al senyor Illa és, escolti, vostè ho sabia?
En acabar la sessió de control, Salvador Illa s'ha plantat dret davant Puigneró, que encara estava assegut i visiblement molest, li ha dit que ell ja ha negat saber-ne res i l'ha advertit que podria preguntar en públic si Puigneró coneixia les relacions entre Puigdemont i l'emissari rus.
També al Congrés, la destitució de Paz Esteban ha centrat les crítiques al president Pedro Sánchez, com us dèiem. Des de les files independentistes consideren que és insuficient, mentre que PP i Ciutadans la veuen com una concessió intolerable a l'independentisme. Sánchez, això sí, ha reconegut avui per primer cop errades de seguretat.
Escoltem un dels moments de tensió viscuts entre la portaveu del Partit Popular al Congrés, Cuca Gamarra, i el president Pedro Sánchez.
El mensaje enviado con el cese en el CNI es un aviso a navegantes. Quien cumpla con su deber será cesado, pero quien mienta y manipule en beneficio del gobierno será premiado.
Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España. Y lo que ha hecho el gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley, poner en conocimiento de la justicia estos hechos delictivos y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública.
La portaveu popular ha acusat durament Sánchez de mentir i de menystenir el CNI i de ser feble davant l'independentisme.
Amnistia Internacional de Catalunya considera insuficient el cessament de Paz Esteban com a directora del CNI. Aquesta ONG insta el govern de Sánchez a col·laborar de manera activa per aclarir què ha passat i demana una reforma de la llei franquista de secrets oficials que segueix vigent.
El portaveu d'Amnistia Catalunya, Dani Vilaró, ha ressaltat la manca de col·laboració activa amb la justícia de l'executiu espanyol per esclarir els casos d'espionatge que han afectat responsables polítics catalans.
Hi ha causes obertes en aquests moments, com la de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i el diputat Maragall, en les quals doncs, durant tot aquest temps no s'ha produït una col·laboració activa del govern espanyol per esclarir els fets. Això és el que demanem al govern espanyol. I, per altra banda, també demanem que ens contesti una pregunta molt clara que li estem formulant des de fa gairebé 2 anys, que és si el govern espanyol ha comprat el programa Pegasus i ha estat client d'NSO, de l'empresa que fa aquest programari espia. Això encara no ho sabem i no ens ho ha aclarit, i per tant és el primer que hauria de fer.
Amnistia denuncia que el Ministeri de l'Interior apel·la a la llei franquista del 1968 de secrets oficials per no donar informació sobre el cas Pegasus. Vilaró diu que el govern espanyol no pot utilitzar l'excusa de la seguretat de l'Estat per ocultar la vulneració de drets humans a Espanya.
I ens ocupem un dia més de la guerra a Ucraïna. L'ONU ha pogut corroborar fins ara la mort de 3.400 civils des de l'inici del conflicte, però tem que les xifres reals seran molt més altes.
El temor és que encara no hi ha xifres clares de l'abast de la matança a Mariupol, on encara hi ha 100 civils retinguts a la planta d'Azovstal. En relació amb els combats, en les últimes hores la contraofensiva ucraïnesa al nord de la ciutat de Kharkiv ha continuat empenyent amb èxit les forces russes cap a la frontera, segons fonts nord-americanes.
Notícies en xarxa.
El conseller de Treball, Roger Torrent, ha anunciat un acord entre l'empresa Silence i Nissan que permetrà reocupar part dels treballadors de l'antiga factoria. A més, que la fàbrica de motos elèctriques es pugui instal·lar a la zona franca de Barcelona.
Torrent ho ha anunciat en la sessió de control al govern al Parlament.
Precisament aquesta nit s'ha arribat a un acord entre la direcció de Silence i els comitès d'empresa de Nissan que permet desencallar l'arribada de Silence d'un projecte clau des del punt de vista industrial a Zona Franca, perquè l'acord permet la contractació de bona part dels treballadors i treballadores que van quedar sense feina amb el tancament de Nissan, que blinda la seva ocupació pels propers anys.
Per la seva banda, el comitè d'empresa de Nissan prefereix parlar de preacord i afirma que, tot i que les converses van per bon camí, encara falta oficialitzar l'entesa. Miguel Ángel Boiza, secretari general de la secció de comissions obreres a Nissan, explica a la xarxa que en la reunió d'ahir amb les direccions, els treballadors van haver de negociar dur per mantenir les condicions pactades.
Silent tenía una serie de ventajas por venir, como un terreno, como unas naves construidas, como unos activos de Nissan a su disposición, y que por la contrapartida pues tenía que, como una reindustrialización que es esto, contratar trabajadores de Nissan en unas condiciones que ya estaban pactadas. Y al final, a las 2 de la mañana, pues si pudimos llegar a un principio de acuerdo donde se entendió nuestra postura y donde se aceptaba lo que estábamos solicitando.
Precisament per la lentitud del procés de reindustrialització, els comitès de Nissan s'han manifestat avui a Barcelona. Centenars d'empleats s'han concentrat davant de la Conselleria d'Empresa i Treball i fins a la delegació del govern espanyol.
Us ho dèiem en titulars, la Federació Catalana d'Esports d'Hivern demana als governs català i espanyol que impulsin una candidatura únicament catalana per als Jocs Olímpics d'Hivern.
Davant la negativa reiterada del govern de l'Aragó a acceptar els termes pactats inicialment, el president de la Federació, David Samper, ha demanat valentia a les institucions implicades, assegurant que s'està davant d'una oportunitat única per organitzar una nova cita olímpica. Segons els responsables federatius, el Comitè Olímpic Internacional contemplaria amb bons ulls una candidatura espanyola.
Demanem al govern de la Generalitat que presenti una candidatura de Catalunya als Jocs Olímpics del 2030 i, paral·lelament, demanem al COE que sigui valent i coherent i que accepti aquesta candidatura. Catalunya va acceptar el que es va votar, Catalunya hi estem d'acord i continuem estant d'acord. Si l'altre soci ha canviat o ha volgut buscar alguna cosa diferent al que teníem, nosaltres no hi estem d'acord.
Per cert, que demà es presenta una campanya de suport a la candidatura catalana dels Jocs d'hivern amb representants del sector empresarial del Pirineu, sota el lema «Per un impuls al Pirineu, diem sí».
I el col·lectiu Batec ha bloquejat aquest matí les portes de fins a una quinzena d'estacions de Rodalies en una vaga de pagament. Renfe, en canvi, assegura que la protesta ha tingut un escàs seguiment entre la majoria dels usuaris que sí que han continuat validant el bitllet. Ens ho amplia Elena Puigdueta.
Batec ha volgut contribuir a fer efectiu el lema de la seva protesta, si Madrid no paga, no paguem, a una quinzena d'estacions d'arreu del territori, entre les quals la de Granollers, Vilassar de Mar, Sant Feliu, Girona, Martorell, Vilafranca o la de Passeig de Gràcia, a Barcelona, aquesta última amb presència mediàtica inclosa. El boicot ha consistit en precintar els torns de pas amb cinta aïllant perquè els usuaris de Rodalies entressin sense pagar. Alguns ho han fet, però més perquè s'hi han trobat que per convicció. Tot i això, Antònia Maria Dols, portaveu de Batec, assegurava que l'objectiu d'avui estava complert i feia una nova crida a la mobilització pel proper 25 de maig.
Des de Batec valoram molt positivament i celebram l'èxit d'aquesta primera convocatòria que hem fet, perquè sabem que a primera hora des de matí hi havia bastantes estacions obertes, s'estan seguint obrint, com ara mateix aquí a Passeig de Gràcia. Feim una crida a entitats, a organitzacions, sindicats, a que a partir de dia 25 ens tornem a unir una altra convocatòria a favor del transport públic a Catalunya.
Des de Renfe rebaixen a 10 les estacions afectades i insisteixen que el seguiment ha estat mínim i que els usuaris han continuat validant el seu títol de transport.
Els ajuntaments de la demarcació de Barcelona estalviaran més de 10 milions d'euros en la seva factura elèctrica gràcies al nou projecte d'energies renovables que ha posat en marxa la Diputació. És un pla dotat amb 70 milions d'euros i que ja ha rebut més de 70 sol·licituds per un import de més de 30 milions. Més detalls, Jordi Casino.
Diners que hauran de servir perquè els municipis desenvolupin i potenciïn la instal·lació de plaques fotovoltaiques, calderes de biomassa i millores en l'enllumenat públic. Unes actuacions que permetran estalviar prop de 26 milions de tones de CO2 cada any i de retruc beneficiar moltes famílies que pateixen pobresa energètica, com ha explicat a la xarxa Xesco Gomar, que és el diputat d'Acció Climàtica.
Aquest sistema o aquest tipus de tecnologia que ens permet el sobrant d'aquestes plaques fotovoltaiques el podem enviar directament a llars que estan catalogades com a pobres energèticament, aconseguint així a baixar la factura i els costos energètics d'aquestes famílies ja, per desgràcia, catalogades com a pobres energèticament. Així és que també evidentment, suposa un benefici social.
Els ajuts que poden demanar els ajuntaments, tots menys el de Barcelona, oscil·len entre els 100.000 i el 1,5 milió d'euros i permeten també crear comunitats energètiques entre els mateixos municipis i els veïns interessats.
Justament en aquesta línia, l'Ajuntament de Barcelona promourà l'ús d'energia fotovoltaica entre veïns i comerciants. Ho farà a través de plaques que s'instal·laran en 11 pèrgoles repartides per la ciutat. El consistori preveu que unes 1.000 famílies es puguin beneficiar d'aquesta mesura. Una connexió que, segons el consistori, permetria un estalvi d'un 25% en la factura anual, és a dir, aproximadament uns 200 euros.
Per accedir a l'energia, caldrà que les famílies siguin titulars d'un contracte de subministrament elèctric i que el comptador estigui en un radi de 500 metres d'una d'aquestes pèrgoles fotovoltaiques. També es facilitarà l'accés a aquelles famílies amb menys recursos que ho sol·licitin. Pel que fa al calendari, l'Ajuntament calcula que podrien començar a subministrar energia de cara al setembre. Eloi Badia és el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
De tenir doncs, el juliol creada la comunitat i al setembre ja poder fer aquest subministrament, i és amb aquest calendari amb el que ens anirem movent amb la resta i anar-nos movent en paral·lel. El que farem en els casos que hi hagi d'alguna manera doncs, més potencial no, de demanda que el que pot tenir la pèrgola és fer un sorteig, i en aquest cas serà molt senzill, serà per ordre d'inscripció, i també en alguns casos concrets també prioritzarem doncs, que també pugui haver-hi famílies vulnerables.
La primera pèrgola amb plaques fotovoltaiques que entrarà en funcionament és la de la Ronda de Dalt, situada a la Vall d'Hebron. Es preveu que només aquest panell abasteixi unes 40 famílies.
I per cert, que de cara a l'estiu, les platges catalanes han obtingut 94 banderes blaves que reconeixen internacionalment la qualitat i els serveis del litoral.
D'aquestes, 26 són de la demarcació de Girona, 32 de Barcelona, 26 de Tarragona i 10 de les Terres de l'Ebre. De les 94 platges amb bandera blava, 90 renoven el distintiu respecte de l'any passat i 4 el recuperen respecte d'anys anteriors.
La xarxa de comunicació local.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Va, un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha renunciat definitivament al càrrec. Ho fa per tractar-se del càncer que pateix.
Candini ja havia abandonat temporalment l'alcaldia al novembre per iniciar el tractament i avui ha registrat la seva renúncia definitiva. Deixa també l'acta de regidora i abandona d'aquesta manera la política activa després de prop de 3 dècades.
Més qüestions en clau local. Els 25 municipis de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues ja poden tornar a beure i cuinar amb aigua de l'aixeta després de rebre el vistiplau de l'Agència de Salut Pública.
No ho havien pogut fer els últims 5 dies després que es detectessin nivells de pesticides a l'aigua superiors als permesos. Les darreres analítiques determinen que els nivells d'aquestes substàncies han disminuït considerablement i ara se situen dins dels paràmetres autoritzats.
Marxem ara cap a Girona, on un estudi de l'Ajuntament i de la UDG denuncia la situació de precarietat de moltes dones que fan feines de cures i de la llar. Han detectat que en els darrers anys han arribat més de 3.000 dones hondurenyes, la majoria de les quals es dediquen a aquestes tasques de manera irregular, generalment. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Un treball que posa sobre la taula la precarietat que viuen moltes dones, la majoria immigrants, que agafen aquest tipus de feina per necessitat. A més, sovint ho fan de forma irregular. Així ho explica la coordinadora i investigadora de la recerca, Pilar Albertín.
Entenem que les famílies, a vegades, també, no? Hi ha famílies que són bones famílies, que fan un favor, realment, no? I que, però arriba un moment que també han de complir unes certes condicions, no? Unes condicions de relacionals i de saber que l'altra persona és una persona, no? No és algú que se li pot xupar la sang, no?, per dir-ho així, no?
Les autores de l'estudi proposen una reforma de les polítiques de contractació i que, per exemple, es permetin precontractes temporals. Des de l'Ajuntament destaquen les dificultats que posa la normativa estatal per regularitzar la seva situació.
Un 58% dels majors de 80 anys de la part baixa de Tarragona es troba en una situació d'aïllament social. És el resultat d'un estudi sobre soledat no volguda impulsat per l'Ajuntament. Per mitigar-ho, es promouen els dinars en companyia, que es faran en 2 llars municipals a partir del juny. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Entre el juny i el setembre de l'any passat es van dur a terme 317 enquestes porta a porta entre la gent gran de la part baixa. Del total, 183 persones de més de 80 anys, un 58%, van respondre que se sentien soles. Amb aquesta informació, l'Ajuntament de Tarragona engega una primera acció amb què vol atacar aquesta soledat no volguda entre el col·lectiu. Es tracta dels dinars en companyia, un projecte que es desenvoluparà a partir del juny a les llars municipals C i de Sant Salvador. Cèlia López, coordinadora de Gent Gran Activa, explica que l'objectiu principal és aconseguir que hi hagi una inclusió social.
Sí que l'alimentació es revisarà a nivell de nutricionista, perquè l'empresa que facilitarà els àpats es farà la revisió perquè sigui equilibrat, però sobretot l'objectiu és la inclusió social.
Per beneficiar-se de la iniciativa caldrà fer inscripció a l'OMAC Viure a Tarragona i tenir més de 65 anys.
I encara en clau social, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat posarà en marxa la setmana vinent un nou servei d'atenció psicològica per a joves i adolescents del municipi. Serà després de constatar, a través d'una enquesta, que 3 de cada 4 estudiants de secundària han expressat algun tipus de malestar emocional. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. És el grup generacional més oblidat i de vegades més assenyalat socialment durant la pandèmia, ha dit l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, que ha presentat davant els centres educatius, també davant les entitats socials de la ciutat, el nou servei d'ajuda psicològica i emocional. Aquest arrencarà el dia 16 de maig i atendrà usuaris d'entre 12 i 20 anys. Díaz aposta perquè els municipis siguin la porta d'entrada per atendre la salut mental dels joves.
Que com som la porta tantes coses, que treballen íntimament amb els centres educatius de la nostra ciutat, tot i no tenir tampoc la titularitat en educació i en ensenyament, doncs d'aquí podrem detectar d'una manera més ràpida, més fàcil i fins i tot més exitosa des del punt de vista del tractament de determinats casos. Si som hàbils en poder detectar i en poder derivar allà on pertoca, doncs segurament podrem reconduir la situació que actualment tenim.
L'atenció serà presencial, però també s'activarà un servei d'atenció virtual.
I és moment d'obrir pàgina cultural. Aquest dissabte torna la Nit dels Museus en una edició totalment presencial, amb més de 230 activitats a 120 equipaments. A partir de les 7 del vespre de dissabte, museus i espais culturals fan portes obertes i ofereixen activitats i visites guiades gratuïtes.
La cita arriba en un any en el qual s'estan recuperant el nombre de visitants als centres, però des de Cultura no creuen que s'arribin als 30 milions del 2019. Això sí, la directora general de Patrimoni Cultural, Sònia Hernández, destaca la gran celebració en què s'ha convertit la Nit dels Museus.
Cada vegada més és veritat que la ciutadania, jo sempre penso que això s'ha convertit en el Sant Jordi dels museus, no? Perquè cada vegada hi ha més participació. Sabem que hi ha museus que tenen problemes per tancar quan arriba l'hora de tancar, perquè encara hi ha molta gent fora i moltes cues, però és veritat també que la ciutadania una mica cada vegada més busca, no? en les programacions.
El lema d'enguany és el poder transformador dels museus. Després d'aquest període de la Covid, amb 2 anys en què aquestes celebracions s'han fet parcials, aquest any se li vol donar energia i reivindicar la idea de com des dels museus es pot transformar la societat. Gran part de les activitats d'aquest 2022 es concentren aquest cap de setmana, en concret durant la nit del dissabte 14, en què se celebra la Nit dels Museus, però les propostes s'allargaran fins al 22 de maig.
A Reus, la 26a edició de la Fira del Circ de Catalunya, el trapezi obre avui portes una edició especial en què també es recupera la presència internacional i es torna a la normalitat. La nova ràdio, David Fernández.
Hildor Llach, un dels artistes que enguany coprodueix espectacle amb el trapezi, serà l'encarregat de la inauguració oficial de la fira, prevista per avui a 6:15 de la tarda a Calmassó de Reus. A partir d'aquí, fins i menja, una vintena de companyies actuaran per teatres i carrers, com Les Petits Bras, que exhibiran les seves acrobàcies a la plaça del Mercadal, els canadencs Circ Barcot, el Teatre Bertrina, el Premi Nacional de Circ 2021 de l'Estat Manuel Alcántara, Ino Collective o Alta Gama, entre d'altres. Leandro Mendoza és el director artístic del trapezi.
L'aposta sempre del trapezi és la diversitat del circ, diguem-ne, no? És ensenyar molts formats, moltes estètiques, moltes maneres narratives de que fa el circ, i crec que tothom trobarà el seu espectacle. Espectacles més íntims, més grans, amb una narrativa més propera o amb una disciplina d'excel·lència tècnica.
La Fira del Circ de Catalunya compta amb un pressupost de 520.000 euros i espera rebre uns 50.000 visitants.
I és moment pels esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet, i és que el Joventut de Badalona rep avui l'Obradoiro en un partit en què els badalonins tancaran una gran temporada a casa a l'Olímpic i en què volen assegurar-se ser caps de sèrie als play-off pel títol de Lliga i tenir, per tant, el factor pista a favor. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa Xavi Ballesteros.
El Joventut juga a les 6 d'aquesta tarda contra l'Obradoiro, un rival que s'està jugant la permanència, tenint en compte els resultats que es van produir ahir a la Lliga ACB. El conjunt gallec necessita guanyar sí o sí per intentar assegurar la permanència. Si no, se la jugaria en l'última jornada contra el València. El Joventut, en canvi, està jugant ser cap de sèrie en els quarts de final. I això vol dir sumar una victòria abans de jugar dissabte a la pista del Baskonia, el que podria ser un partit intrascendent. El tècnic Carles Duran parlava de la dificultat del partit.
Per tant, l'Obradoiro, al màxim respecte, al màxim nivell, perquè sabem la situació que està, però per nosaltres és una gran oportunitat de, d'acabar bé la lliga regular amb la nostra gent, intentar ser top 4 de la lliga. Per tant, bueno, un partit amb molta dificultat i amb molta il·lusió de jugar al nostre millor bàsquet.
Serà, sens dubte, una de les millors entrades de la temporada després del Barça, el Madrid i el Partizan, perquè, a més, el club ha aprofitat per poder fer avui la presentació dels equips base. També es rendirà homenatge al júnior del club, que va guanyar el Campionat de Catalunya i també el d'Espanya, una cosa que no passava des de l'any 1989.
També en bàsquet aquest vespre juga el Baxi Manresa, que visita la pista de l'Unicaja de Màlaga en un partit que ha de servir als bagencs per passar pàgina de la derrota de diumenge en la final de la Basketball Champions League que es va jugar a Bilbao. També en bàsquet l'Unigirona ha fet oficial la marxa de Júlia Reisingerova. I en futbol, Ronald Araujo ha rebut l'alta hospitalària després de passar la nit a l'hospital arran de la topada rebuda en el partit d'ahir davant del Celta. Avui qui juga és l'Espanyol, que visita l'Alavés a les 7 de la tarda. Escoltem el tècnic Vicente Moreno.
Quan tu comença la temporada, més allà de que evidentment doncs, n'hi ha uns objectius marcats, que són els que tens que aconseguir, que són els que tenim que, pues, evidentment, quant abans, pues, millor, però són els que se marcarem pues, aquest primer dia. Però bé, anem a veure si ho rematem i bueno, i estarem contents, no?, evidentment.
I també en futbol, a la segona federació, el Lleida Esportiu ha passat de l'infern del descens a somiar en l'ascens de categoria en una temporada plena de sotracs. Els lleidatans juguen avui a les 7 de la tarda contra el Numància a Sòria. I en hoquei sobre patins, Carla Font de Glòria renova amb el Palau de Plegamans. I en handbol, el Barça visita la pista del Flensburg alemany en el partit d'anada dels quarts de final de la Champions masculina. Serà a partir de 6:45 de la tarda. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
vull que tothom m'escolti, per això canto ben fluix, i potser res del que canto ni tan sols és cert.
La xarxa.
Bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Seguim defensant la independència de Catalunya. Seguim defensant el dret a l'autodeterminació. Defensem l'amnistia i ho defensarem sempre. Vol dir que ara, segons la seva tesi, continuem sent també una amenaça per aquesta Espanya que s'han construït i que, per tant, mereixem seguir tenint vulnerada la nostra intimitat. Per tant, és absolutament imprescindible el que no s'ha produït. Transparència, assumpció de responsabilitats i garanties de no repetició.
És el president de la Generalitat, Pere Aragonès, advertint de nou al govern de Pedro Sánchez que la crisi del Catalan Gate no està resolta amb la destitució de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència. L'escàndol de l'espionatge ha planat al Parlament i també al Congrés dels Diputats, on s'han celebrat sessions de control a tots dos governs. Aragonès creu que els motius per espiar-lo encara són vigents avui dia i el vicepresident Puigneró creu que sortiran més casos en el futur. El Congrés critica a Sánchez, que per primer cop ha admès errors de seguretat per aquesta destitució de la directora del CNI. El PP i Ciutadans li retreuen que la dimissió és una cessió als independentistes, mentre que aquests partits la veuen del tot insuficient. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 11 de maig de 2022. Silence i Nissan arriben a un acord per reocupar part dels treballadors de l'antiga factoria. Marta Patricio.
El comitè d'empresa de Nissan prefereix parlar de preacord i avisa que l'entesa encara trigarà a oficialitzar-se. Avui centenars de treballadors de Nissan s'han manifestat per denunciar la lentitud del procés.
La Federació Catalana d'Esports d'Hivern aposta per una candidatura única per als Jocs d'hivern si l'Aragó no accepta el pacte amb el Comitè Olímpic Espanyol.
Des de la Federació demanen valentia al govern per impulsar una candidatura només catalana. Segons els responsables federatius, el Comitè Olímpic Internacional contemplaria amb bons ulls una candidatura espanyola.
Els ajuntaments de la demarcació de Barcelona estalviaran més de 10 milions d'euros en la factura elèctrica.
Serà a través d'un nou projecte de la Diputació dotat amb 70 milions d'euros i que ja ha rebut més de 70 sol·licituds per un import superior als 30 milions.
En cultura, dissabte torna la Nit dels Museus en una edició totalment presencial amb 233 activitats a 120 equipaments.
Això sí, des de Cultura no creuen que s'assoleixin els 30 milions de visitants el 2019. A partir de les 7 del vespre de dissabte, museus i espais culturals fan portes obertes i ofereixen activitats i visites guiades gratuïtes.
Pel que fa als esports, en bàsquet, el Joventut de Badalona vol ser cap de sèrie.
La penya rep avui l'Obradoiro per tancar una gran temporada a l'Olímpic. Els de Carles Duran volen assegurar-se el factor pista a favor de cara als play-offs pel títol de Lliga amb una nova victòria.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, el sol ja és protagonista de bona part del territori. Sí que hi ha alguna pinzellada d'algun núvol, però en conjunt tindrem una tarda de sol. També han d'arribar alguns núvols prims, però ja ho faran de cara al final del dia. D'altra banda, també cal destacar la temperatura, i és que ja és força alta. A hores d'ara cal destacar aquests 27 graus a l'Anglès, a la Selva. També en tenim 27 en punts del Pla d'Urgell o a d'altres indrets, també de la Catalunya Central i de Pla de Lleida, que rondant entre els 25 i 26 graus, però ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. També cal destacar el vent, d'altra banda, que està bufant de component sud-est, quedarà una miqueta més reforçat cap al sector central del litoral. No ha de bufar molt vent, però sí que es deixarà notar. De cara a demà continuarem parlant d'un temps assolellat, sí que amb alguns núvols i amb una temperatura molt semblant a la d'avui, per tornar a pujar de cara a divendres. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Iván López, a la redacció Marta Patricio i coordinant Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passant gairebé 4 minuts de 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, exigeix a Pedro Sánchez saber qui el va espiar i l'adverteix que la crisi no està resolta malgrat la destitució de la directora del CNI. El Catalan Gate ha planat sobre la sessió de control que s'ha fet al Parlament i ha generat moments de tensió. El vicepresident ha preguntat al cap de l'oposició, Salvador Illa, si en va ser informat quan era ministre, cosa que a Illa li ha retret. Parlament, Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El president Aragonès diu que la crisi de l'espionatge no està resolta amb el cessament de la directora del CNI i continua exigint explicacions, assumpció de responsabilitats i garantia que no s'hagi repetit, ja que per Aragonès els suposats motius per ser espiat continuen vigents avui.
Seguim defensant la independència de Catalunya. Seguim defensant el dret a l'autodeterminació. Defensem l'amnistia i ho defensarem sempre, vol dir que ara, segons la seva tesi, continuem sent també una amenaça per aquesta Espanya que s'han construït i que, per tant, mereixem seguir tenint vulnerada la nostra intimitat. Per tant, és absolutament imprescindible el que no s'ha produït. Transparència, assumpció de responsabilitats i garanties de no repetició. Fins que això no passi, ningú pot donar cap crisi ni per matisada ni per resolta.
El vicepresident Jordi Puigneró ha advertit que sortiran més casos i li ha fet una pregunta a Salvador Illa.
Que el senyor Illa formava part d'aquest govern que ens ha espiat. I la pregunta que l'hauríem de fer al senyor Illa és, escolti, vostè ho sabia?
En acabar la sessió de control, Salvador Illa s'ha plantat dret davant Puigneró, que encara estava assegut i visiblement molest, li ha dit que ell ja ha negat saber-ne res i l'ha advertit que podria preguntar en públic si Puigneró coneixia les relacions entre Puigdemont i l'emissari rus.
També al Congrés, la destitució de Paz Esteban ha centrat les crítiques al president Pedro Sánchez. Des de les files independentistes consideren que és insuficient, mentre que PP i Ciutadans la veuen com una concessió intolerable a l'independentisme. Sánchez ha reconegut per primer cop errades de seguretat per aquest cas.
Escoltem un dels moments de tensió viscuts entre la portaveu del Partit Popular al Congrés, Cuca Gamarra, i el president Pedro Sánchez.
El mensaje enviado con el cese en el CNI es un aviso a navegantes. Quien cumpla con su deber será cesado, pero quien mienta y manipule en beneficio del gobierno será premiado.
Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España. Y lo que ha hecho el gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley, poner en conocimiento de la justicia estos hechos delictivos y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública.
La portaveu popular ha acusat durament Sánchez de mentir i de menystenir el CNI i de ser feble davant l'independentisme.
Encara en política, el president aragonès pressiona Junts per Catalunya perquè acceleri la modificació de la llei de política lingüística amb urgència. De fet, vol tenir un acord aquesta mateixa setmana.
La presidenta parlamentària de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, s'ha queixat que el govern estigui esperant Junts per Catalunya i ha dit que cal actuar ràpidament per treure, ha dit, les urpes dels tribunals de l'escola.
No podem seguir esperant més perquè estem en temps de descompte. I cada dia que passa és un dia més d'angoixa i d'incertesa per als centres educatius i és un dia més d'oxigen per a aquests senyors que ja els escoltem dir aquestes barbaritats, com ha dit abans el senyor Carrizosa, i hem d'acabar d'una vegada per totes amb aquest malson. Perquè, a més, quan dic que no podem esperar més, és que ni vostè ni jo estem en primera línia. Qui està en primera línia són les direccions dels centres educatius i és el professorat.
En la resposta, el president aragonès ha dit que és urgent tenir la llei com una eina més per reforçar el català a l'escola.
El que hem de fer és dedicar les properes hores i els propers dies d'aquesta setmana a poder fixar un acord al voltant d'aquesta qüestió. És un recurs que tenim a l'abast, el recurs de legislar directament des del Parlament de Catalunya, que no hem de desaprofitar.
De la seva banda, el PSC ha reiterat la seva voluntat de votar-hi a favor. Recordem que fa dos mesos Junts per Catalunya es va desdir d'un acord ja anunciat amb l'argument que calia més consens.
I el Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, per l'execució de la sentència que el va condemnar per a desobediència.
El Tribunal conclou que les resolucions impugnades no van impedir que Torra pogués acudir en empara al Constitucional ni que hi hagués un pronunciament sobre la suspensió de la sentència condemnatòria. Paral·lelament, el jutjat penal número 6 de Barcelona ha condemnat Torra a 15 mesos d'inhabilitació per a càrrec públic i 24.000 euros de multa per desobediència per no despenjar per segon cop una pancarta del Palau de la Generalitat a favor dels polítics presos al setembre del 2019.
Notícies en xarxa.
El conseller de Treball, Roger Torrent, ha anunciat un acord entre l'empresa Silence i Nissan que permetrà reocupar part dels treballadors de l'antiga factoria i que la fàbrica de motos elèctriques s'instal·li finalment a la zona franca de Barcelona.
Torrent ho ha anunciat en la sessió de control al govern al Parlament.
Precisament aquesta nit s'ha arribat a un acord entre la direcció de Silence i els comitès d'empresa de Nissan que permet desencallar l'arribada de Silence d'un projecte clau des del punt de vista industrial a Zona Franca, perquè l'acord permet la contractació de bona part dels treballadors i treballadores que van quedar sense feina amb el tancament de Nissan, que blinda la seva ocupació pels propers anys.
De la seva banda, el comitè d'empresa de Nissan prefereix parlar de preacord i afirma que, tot i que les converses van pel bon camí, encara falta oficialitzar aquesta entesa. Miguel Ángel Boiza, secretari general de la secció de comissions obreres a Nissan, ha explicat a la xarxa que en la reunió d'ahir amb les direccions els treballadors van haver de negociar dur per mantenir les condicions pactades.
Silent tenía una serie de ventajas por venir, como un terreno, como unas naves construidas, como unos activos de Nissan a su disposición y que por la contrapartida pues tenía que como una reindustrialización, que es esto, contratar trabajadores de Nissan en unas condiciones que ya estaban pactadas. Y al final, a las 2 de la mañana, pues si pudimos llegar a un principio de acuerdo donde se entendió nuestra postura y no se aceptaba lo que estábamos solicitando.
Precisament per la lentitud del procés de reindustrialització, els comitès de Nissan s'han manifestat avui a Barcelona. Centenars d'empleats s'han concentrat davant de la Conselleria d'Empresa i Treball i han anat fins a la delegació del govern espanyol.
Us ho destacàvem en titulars. La Federació Catalana d'Esports d'Hivern demana als governs català i espanyol que impulsin una candidatura únicament catalana per als Jocs Olímpics del 2030.
Davant la negativa reiterada del govern de l'Aragó a acceptar els termes pactats inicialment, el president de la Federació, David Samper, ha demanat valentia a les institucions implicades, assegurant que s'està davant d'una oportunitat única per organitzar una nova cita olímpica. Segons els responsables federatius, el Comitè Olímpic Internacional contemplaria amb bons ulls una candidatura espanyola.
Demanem al govern de la Generalitat que presenti una candidatura de Catalunya als Jocs Olímpics del 2030 i, paral·lelament, demanem al COE que sigui valent i coherent i que accepti aquesta candidatura. Catalunya va acceptar el que es va votar, Catalunya hi estem d'acord i continuem estant d'acord. Si l'altre soci ha canviat o ha volgut buscar alguna cosa diferent al que teníem, nosaltres no hi estem d'acord.
Per cert que demà es presenta una campanya de suport a la candidatura catalana dels Jocs d'hivern amb representants dels sectors empresarial del Pirineu sota el lema "Per un impuls al Pirineu, diem sí".
Els ajuntaments de la demarcació de Barcelona estalviaran més de 10 milions d'euros en la seva factura elèctrica gràcies al nou projecte d'energies renovables que ha posat en marxa la Diputació. Un pla dotat amb 70 milions d'euros i que ja ha rebut més de 70 sol·licituds per un import de més de 30 milions. Més detalls, Jordi Casino.
Diners que hauran de servir perquè els municipis desenvolupin i potenciïn la instal·lació de plaques fotovoltaiques, calderes de biomassa i millores en l'enllumenat públic. Unes actuacions que permetran estalviar prop de 26 milions de tones de CO2 cada any i de retruc beneficiar moltes famílies que pateixen pobresa energètica, com ha explicat a la xarxa Xesco Gomar, que és el diputat d'Acció Climàtica.
Aquest sistema o aquest tipus de tecnologia que ens permet el sobrant d'aquestes plaques fotovoltaiques el podem enviar directament a llars que estan catalogades com a pobres energèticament, aconseguint així a baixar la factura i els costos energètics d'aquestes famílies ja, per desgràcia, catalogades com a pobres energèticament. Així és que també evidentment, suposa un benefici social.
Els ajuts que poden demanar els ajuntaments, tots menys el de Barcelona, oscil·len entre els 100.000 i el 1.500.000 d'euros i permeten també crear comunitats energètiques entre els mateixos municipis i els veïns interessats.
Justament en aquesta línia, l'Ajuntament de Barcelona promourà l'ús d'energia fotovoltaica entre veïns i comerciants. Ho farà a través de plaques que s'instal·laran en 11 pèrgoles repartides per la ciutat. El consistori preveu que unes 1.000 famílies puguin beneficiar-se d'aquesta mesura. Una connexió que, segons el consistori, permetria un estalvi del 25% en la factura anual, és a dir, aproximadament uns 200 euros.
Per accedir a l'energia, caldrà que les famílies siguin titulars d'un contracte de subministrament elèctric i que el comptador estigui en un radi de 500 metres d'una d'aquestes pèrgoles fotovoltaiques. També es facilitarà l'accés a aquelles famílies amb menys recursos que ho sol·licitin. Pel que fa al calendari, l'Ajuntament calcula que podrien començar a subministrar energia de cara al setembre. Eloi Badia és el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
De tenir doncs, el juliol creada la comunitat i al setembre ja poder fer aquest subministrament, i és amb aquest calendari amb el que ens anirem movent amb la resta i anar-nos movent en paral·lel. El que farem en els casos que hi hagi d'alguna manera doncs, més potencial no, de demanda que el que pot tenir la pèrgola és fer un sorteig, i en aquest cas serà molt senzill, serà per ordre d'inscripció, i també en alguns casos concrets també prioritzarem doncs, que també pugui haver-hi famílies vulnerables.
La primera pèrgola amb plaques fotovoltaiques que entrarà en funcionament és la de la Ronda de Dalt, situada a la Vall d'Hebron. Es preveu que només aquest panell abasteixi unes 40 famílies.
I les platges catalanes han obtingut 94 banderes blaves que reconeixen internacionalment la qualitat i els serveis del litoral.
D'aquestes, 26 són de la demarcació de Girona, 32 de Barcelona, 26 de Tarragona i 10 de les Terres de l'Ebre. De les 94 platges amb bandera blava, 90 renoven el distintiu respecte de l'any passat i 4 el recuperen respecte d'anys anteriors.
La xarxa de comunicació local.
Va, un petó, un últim petó, un més. fes. I ara fes-li una al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local, fuig de les multinacionals. Si lluites per la protecció ambiental i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures. Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jatrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Seguim en clau municipal. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, renuncia definitivament al càrrec. Ho fa per tractar-se del càncer que pateix.
Candini ja havia abandonat temporalment l'alcaldia al novembre per iniciar el tractament i avui ha registrat la seva renúncia definitiva. Deixa també l'acta de regidora i abandona d'aquesta manera la política activa després de prop de 3 dècades.
Els 25 municipis de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues ja poden tornar a beure i cuinar amb aigua de l'aixeta després de rebre el vistiplau de l'Agència de Salut Pública.
No ho havien pogut fer els últims 5 dies després que es detectessin nivells de pesticides a l'aigua superiors als permesos. Les darreres analítiques, però, determinen que els nivells d'aquestes substàncies han disminuït considerablement i ara se situen dins dels paràmetres autoritzats.
Anem ara fins al Bages, on els Mossos d'Esquadra investiguen la profanació d'un cementiri en desús a Aguilar de Segarra. Els nínxols i les làpides han aparegut destrossats i han escampat els ossos de les persones enterrades. Ràdio Sallent, Olga Gili.
Uns desconeguts han profanat totes les tombes del cementiri que estava en desús des dels anys 70. Han destrossat els nínxols, les làpides i han escampat els ossos de les persones que hi havia enterrades. En declaracions a l'ACN, l'alcalde Pere Aliaguilla lamenta els fets i els atribueix a una bretolada de mal gust.
Han destrossat tot, s'han trencat totes les làpides, s'han tret cossos, s'han tret restes, s'han tret caixes, està tot trinxat. Estem en contacte amb el bisbat, perquè la propietat és el cementiri és parroquial. Ja fa dies que estàvem parlant de trobar una solució per aquest recinte tancat, perquè no és lògic que estigui com està. Però com que no hi havia necessitat en el poble i no hi havia cap pressa per fer-ho, però sí, fa dies que estem mirant de buscar una solució i ara, quan ho començàvem a tenir encarregat, ens hem trobat amb aquesta desagradable sorpresa.
El cementiri, que està ubicat al capdamunt d'un turó de difícil accés, és propietat de la parròquia d'Aguilar i feia temps que estava totalment abandonat. El rector ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per tal d'identificar els autors.
Aquest cap de setmana Vic recupera el Lactium, la mostra de formatges més grans de Catalunya. Comptarà amb la presència de 40 formatgeries catalanes i artesanes d'arreu del país. A més del concurs, recupera el format habitual amb 15 categories i més de 70 especialistes com a membres del jurat. Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
L'Ajuntament de Vic ha presentat una nova edició de la Fira Lactium, el certamen més gran i de referència del formatge català de qualitat. La fira tornarà a ser al Parc Balmes en un espai obert i sense cap restricció. La ciutat ja s'ha preparat per viure una de les seves fires més estimades i esperades, ho explica el regidor de Fires i Mercats, Titi Roca.
Més de 40 expositors, tornem amb la formatgeria convidada que l'any passat no hi va poder ser, per tant, em sembla, si no ho dic malament, ve de Galícia, això era una de les coses que ja veníem fent, però l'any passat no va ser possible. Continuem amb la novetat, o mantenim la novetat de l'any passat del Xisbar, un espai de degustació, amb aquella taula de formatges i amb algun producte, com ja és habitual, en l'espai del Lactium, que és la gran festa del formatge català.
Aquest any hi haurà més premis per als productors. Tornarà al Xisbar i es recuperarà l'aula del formatge. També hi haurà activitats durant les dues jornades, com els concerts del trio Marala o Cesc Freixes.
El Delta de l'Ebre és l'espai idoni per produir microalgues i macroalgues marines, un sector amb moltes potencialitats i avantatges. Ho assenyala un estudi encarregat a la Universitat de la Corunya i d'altres experts mundials que s'han reunit avui a la Ràpita, al Montsià. Anem fins allà, Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
Les condicions ambientals i hidrològiques del Delta de l'Ebre, però també el fet que existeix ja una aqüicultura a partir de la qual es poden impulsar altres produccions associades, en este cas d'algues, ha fet veure el Delta com un espai modèlic per fer créixer el sector. Així ho recullen els resultats de l'estudi encarregat per avaluar quins llocs de la costa catalana serien els més adequats per endegar este tipus d'empreses i la seva viabilitat econòmica. Ho explicava este matí a la Ràpita l'autor d'aquest estudi, Javier Javier Cremades Ugarte, catedràtic de botànica de la Universitat de La Coruña.
Estudiando un poco las condiciones naturales de toda la costa catalana, al final el delta del Ebro es el sitio modélico en el que se puede implementar un sistema así como completo de producción tanto de microalgas como macroalgas como moluscos, un tipo de acuicultura sostenible, moderna, que diversifica.
El director general de pesca, Sergi Tudela, ha volgut posar de relleu l'interès que hi ha actualment arreu del món per desenvolupar el cultiu i la transformació de les algues.
I no deixem l'Ebre, ja que la Confederació Hidrogràfica del Riu ha iniciat la campanya de control del cargol poma entre Tortosa i Miravet. Els dos darrers anys no s'han trobat exemplars i si enguany continua la mateixa tendència es podrà donar la plaga per extingida en aquest tram del riu. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Avui s'ha iniciat una nova campanya de control i erradicació d'aquesta plaga en aquest tram de l'Ebre que s'allargarà fins al novembre. Des del 2018, amb l'entrada al riu del Cranc Blau, que actua de depredador, la presència del cargol poma ha disminuït força. De fet, en les campanyes del 2020 i del 2021 ja no es van trobar exemplars de cargol poma entre Tortosa i Miravet. Si enguany tampoc se'n troben, la Unió Europea podria donar per extingida la plaga en aquest tram de l'Ebre, tal i com ha explicat Alfonso Calvo, cap del Servei d'Estudis Mediambientals de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Esperemos que este año podamos decir que entre Miravet y el puente del Estado en Tortosa no queda ninguno. También es muy importante hacer referencia al cangrejo azul. En este caso podemos decir que se ha erradicado el foco en estos tres últimos años si no encontramos este año ningún ejemplar ya.
Tot i això, en el tram final de l'Ebre i sobretot al Delta encara hi ha força presència de caragol poma.
I és moment d'obrir Pàgina Cultural. Aquest dissabte torna la Nit dels Museus en una edició totalment presencial amb més de 230 activitats repartides a 120 equipaments. A partir de les 7 del vespre de dissabte, museus i espais culturals fan portes obertes i ofereixen activitats i visites guiades gratuïtes.
La cita arriba en un any en el qual s'estan recuperant el nombre de visitants als centres, però des de Cultura no creuen que s'arribin als 30 milions del 2019. Això sí, la directora general de Patrimoni Cultural, Sònia Hernández, destaca la gran celebració en què s'ha convertit la Nit dels Museus.
Cada vegada més és veritat que la ciutadania, jo sempre penso que això s'ha convertit en el Sant Jordi dels museus, no? Perquè cada vegada hi ha més participació. Sabem que hi ha museus que tenen problemes per tancar quan arriba l'hora de tancar perquè encara hi ha molta gent fora i moltes cues, però és veritat també que la ciutadania una mica cada vegada més busca, no? en les programacions.
El lema d'enguany és el poder transformador dels museus. Gran part de les activitats es concentren aquest cap de setmana, en concret durant la nit del dissabte 14, en què se celebra la Nit dels Museus, però les propostes s'allargaran fins al 22 de maig.
I a Igualada ja està tot a punt per recuperar el Rec.0 després de 2 anys d'aturada a causa de la pandèmia. El Festival de Pop-up Stores de Moda més gran d'Europa arrenca avui al barri del Rec d'Igualada. Canal Taronja, Anoia, Guillem González.
En aquesta edició, un total de 50 duveries es convertiran en botigues de moda efímeres on s'instal·laran un centenar de marques. Des de les més consolidades fins a noves marques sorgides durant la pandèmia, dissenyadors independents i marques de moda sostenible. L'organització espera rebre prop de 100.000 visitants que s'aproparan a la capital de l'Anoia a comprar les parades del certamen, però també a consumir en els comerços locals. La ciutat recupera el certamen 2 anys després per culpa de la Covid. El REC és un festival de pop-up stores que combina les vendes radicals d'estocs d'un centenar de marques amb la gastronomia i la música en directe en un escenari industrial únic, al barri del REC d'Igualada.
I és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que el Joventut de Badalona rep avui l'Obradoiro en un partit en què els badalonins tancaran una gran temporada a l'Olímpic Badaloní i que estarà més ple d'espectadors, ja que es presenta avui tot el bàsquet base de la penya. El Badalona vol assegurar avui ser cap de sèrie als play-offs pel títol de Lliga i alhora mantenir el factor pista a favor. Carles Duran, a més, vol mantenir el to competitiu del seu equip fins l'últim moment.
Segurament és la setmana més complicada dels últims anys. Nosaltres sabem que és estar en la zona baixa de la classificació, per tant, l'Obradoiro al màxim respecte, però per nosaltres és una gran oportunitat d'acabar bé la Lliga regular amb la nostra gent, intentar ser top 4 de la Lliga, per tant, bueno, un partit amb molta dificultat i amb molta il·lusió de jugar el nostre millor bàsquet.
Dos apunts més de bàsquet, i és que avui també juga el Baxi Manresa, que visita la pista de l'Unicaja de Màlaga, en un partit que ha de fer, ha de servir els baixencs per passar pàgina de la derrota de diumenge a la final de la Basketball Champions League. I l'Uni Girona Bàsquet Femení ha fet oficial la marxa de Júlia Reisingerova. I en futbol, Ronald Araujo ha rebut l'alta hospitalària després de passar la nit en un hospital arran de la tapada rebuda ahir al cap en el partit entre el Barça i el Celta. Els de Xavi Hernández van fer un pas per acabar, segons un pas més a la Lliga, en guanyar per 3 gols a 1. Avui és el torn, però, de l'Espanyol, que visita l'Alavés a partir de les 7 de la tarda. I també en futbol, a la segona federació, el Lleida Esportiu ha passat de l'infern al descens a somiar en l'ascens de categoria en una temporada plena de sotracs. Des de UAU Lleida Ràdio informa Sergi Guiu.
Aquest dimecres a Sòria i diumenge vinent al Camp d'Esports amb dos contra el Numancia són les dues cites que li queden a l'equip de la capital del Segrià per poder acabar formant part dels play-offs d'ascens a primera Reial Federació Espanyola de Futbol. El Lleida Esportiu hi arribarà després de la dolorosa derrota el diumenge passat contra el Brea in extremis i que va tocar anímicament al vestidor blau. Passat pàgina d'aquesta derrota, Gabri, l'entrenador dels lleidatans, deixava clar que l'equip està motivat per encarar aquests dos partits conscients de tot el que ha succeït aquesta llarga temporada.
Ha sigut un any molt, molt, molt raro, no? Seria la paraula, ja no utilitzo dur perquè ha sigut raro, no? Per ser un equip de futbol. Hem estat a zona de descens durant setmanes, hem anat remuntant, hem estat a punt un altre cop de caure a la part baixa, hem salvat la categoria i estem en 10 de maig i amb la possibilitat de guanyar un partit i per primera vegada en tot l'any, a 4 dies d'acabar la temporada, d'estar en zona de play-off.
Tenim pendent aquest partit d'avui i, per tant, un enfrontament més que els seus rivals. El Lleida Esportiu es troba 8è, classificat amb 46 punts, a un de l'Ibiza, equip que marca en aquesta cinquena posició les posicions de play-off i, en conseqüència, depenen dels mateixos per formar-hi part.
I l'estadi de Santo Domingo del Corcón serà la seu de la fase final de la Copa de la Reina de Futbol, en què hi participarà el Barça. El Barça jugarà una semifinal, encara amb rival per definir, el dimecres 25 de maig. I en hoquei sobre patins, Carla Font de Glòria renova amb el Palau de Plegamans. En vol dir que el Barça visita la pista del Flensburg d'Alemanya en el partit d'anada dels quarts de final de la Champions masculina. Això serà avui a 6:45 de la tarda. I un darrer punt, perquè l'Atlètic Barceloneta juga avui el darrer partit de la fase de grups de la Champions masculina de waterpolo. Amb el bitllet ja garantit per la final a 8, ara en joc el segon, tercer i quart lloc del grup A. Els mariners són tercers, però encara opten a la segona plaça. El partit avui a les 7 de la tarda. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de 3:15. Això vol dir que nosaltres, perdó, al punt de les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Tu boca loca, laca, laca, laca. I love, I love you, love you. Your boca loca, laca, laca, laca. I love, I love you, love, I love. Your boca loca, laca, laca, laca. I love, I love you, lo, lo, lo. Your boca loca, laca, laca, laca. I love, I love. Laca, 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 laca. Oh my god, oh my god, oh my gosh. I'm shining again, I don't give a fuck. Oh my god, oh my god, oh my gosh. I wanna shake it, kim la mare. Keep it up. Come on, don't kim bamba. Keep it up. Sobra una base americana. Keep it up. Hey, you shake my nights and days. Make me forget my name. I'm floating like dust. And you take me back, 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 back. Hey, tu boca loca, laca, laca, laca.
veces paso y otra se me para. Todas son bonitas pero sin tu cara. Tenerte entre mis brazos siempre me ayudaba, pero volver a lo de siempre no me dice nada. Ya monté una pared y ya no piso el freno. Todo el mundo happy, casi que lo vuelo. A veces es bonito y otro es veneno. Si tengo un día malo, tú me la haces bueno. Mami, tú sabes que lo tengo claro. Aunque pueda parecerte raro, ay, aunque a veces no me hagas ni caso, ya que sé, quédate. Mami, tú sabes que lo tengo claro. Aunque pueda parecerte raro, aunque a veces no me hagas ni caso, ya que sé, quédate, mira. Hey, you're back like a lucky, 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 lucky.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Maria Gisbert. Els 25 municipis de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues ja poden tornar a beure i cuinar amb aigua de l'aixeta després de rebre el vistiplau de l'Agència de Salut Pública. No ho havien pogut fer els últims 5 dies després que es detectessin nivells de pesticides a l'aigua superiors als permesos. Les darreres analítiques determinen que els nivells d'aquestes substàncies han disminuït considerablement i ara se situen dins els paràmetres autoritzats. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, renuncia definitivament al càrrec per tractar-se del càncer que pateix. Candini ja havia abandonat temporalment l'alcaldia al novembre per iniciar el tractament i avui ha registrat la seva renúncia definitiva. Deixa també l'acte de regidora i abandona d'aquesta manera la política activa després de prop de 3 dècades. Naomi Esteve, Ràdio Calella.
Montserrat Candini deixa l'alcaldia de Calella després d'uns anys ostentant el càrrec. Ho ha comunicat en un vídeo publicat aquest matí explicant els motius de la seva decisió.
El passat mes de novembre vaig ser diagnosticada de càncer. Una malaltia greu que et fa replantejar la vida. Veure-la des d'una altra perspectiva.